Falten mestres per cobrir totes les baixes per Covid-19 que hi ha a les escoles catalanes. Aquesta és la conclusió a la qual podem arribar, veient quina és la realitat després de la represa de l'escola, dels instituts, també, evidentment, de les universitats, però pel que fa, sobretot, a la primària, a la secundària, aquesta és la realitat. Hi ha una situació excepcional. Aquesta ha portat el Departament d'Educació a fer nomenaments diaris de substituts. Sabem que en l'arrencada d'aquests primers 4-5 dies de tornada a l'escola, el departament ha designat 4.400 substituts de mestres i professors per fer front a les baixes per Covid. També sabem, però, que aquesta xifra, no ha estat suficient per cobrir totes les baixes que hi havia a l'escola pública, i dos, ho estem alertant des d'ahir a la tarda a Ràdio Estel, també les escoles concertades s'estan trobant que tenen problemes per poder cobrir les baixes perquè no hi ha prous substituts. A l'escola a Catalunya avui hi ha 53.000 persones que estan confinades. Després d'aquests primers 4-5 dies de tornada a l'escola, avui en volíem fer balanç i en volíem parlar aquí al matí a Ràdio Estel. Per fer-ho, ens acompanya ja la Judit Rivera, que és la portaveu d'Educació del sindicat intersindical CSC. Senyora Rivera, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bé, malgrat les circumstàncies.
Molt bé, malgrat les circumstàncies. Aquesta és la realitat per a molts sectors, no? En aquesta represa després de les vacances de Nadal. Després de 5 dies i veient com ha anat tot, era bona idea tornar a l'escola dilluns passat?
Bé, nosaltres sempre hem defensat de que la presencialitat és important, bàsicament per garantir la qualitat de l'atenció educativa als infants, no? Doncs, si es pot fer amb garanties, que és el que nosaltres sempre hem demanat, amb garanties ens referim a la preservació de la salut de docents, personal que realitza les seves tasques laborals dins dels centres educatius i, per suposat, de l'alumnat, doncs si aquesta tornada es pot fer amb garanties i preservant la salut de totes aquestes persones, pensem que sí que és millor fer-la presencial. Ara bé, les circumstàncies en les quals estem trobant, com bé deies abans, doncs només fan que evidenciar que qualsevol situació de crisi acabi posant de manifest i explicitant les pròpies mancances del sistema. És a dir, ara ens estem trobant en que hi ha un volum de baixes molt important, com mai, o sigui, sense precedents, com mai ens hi havíem trobat abans, però sí que és cert que és això, està evidenciant una mancança que té el propi departament, que és que de certes especialitats, sobretot de secundària i FP, hi ha dificultat per cobrir baixes de forma ordinària ja.
De quines assignatures estem parlant? És a dir, quan els mestres, els professors, en aquest cas a secundària, dieu no, hi ha determinades assignatures que és evident que durant el desenvolupament normal del curs ja ens costa que hi hagi substituts, o directament molt sovint no n'hi ha, i ara s'està convertint en un impossible. De quines matèries o de què estem parlant?
Estem parlant especialment del que serien filologia catalana, matemàtiques a secundària, potser alguna altra especialitat, i sobretot amb especialitats de formació professional. Hi ha places de l'especialitat d'informàtica, de cicles formatius, que porten sense cobrir des de 1 de setembre, al marge de la pandèmia. Vull dir, aquest problema existeix. Què ha fet la crisi pandèmica? Doncs evidenciar-lo, magnificar-lo i posar damunt la taula que cal reflexionar sobre el que està passant.
Ara hi ha aquest problema afegit de les escoles concertades, no? Escoles que s'estan trobant que no tenen substituts, bàsicament perquè les persones que acostumen a fer les substitucions o les baixes a l'escola concertada ara estan sent reclamats en massa per la pública, i a la pública no s'arriben a cobrir totes les baixes i la concertada no troba persones per anar a treballar.
Bé, hi hauria casuístiques diferents en aquesta situació, perquè bé, sí que pot haver persones que estan en una borsa que, mentre no els criden, estan suplint substitucions a la concertada, però també què passa? Que l'escola concertada ha de contractar directament amb el professorat. Sí que es fa un pagament delegat que el paga la Generalitat, però la contractació, diguéssim, és privada i la fa directament l'escola. Clar, en una situació d'emergència com l'actual es fa dificilíssim poder cobrir aquestes baixes.
No hi hauria manera d'haver unificat? És a dir, tenint en compte que és una situació excepcional, no hauria tingut més sentit treballar també d'una manera excepcional i buscar substituts alhora per a totes les escoles, o això no és viable?
Bé, és que, clar, això és un tema que s'hauria d'haver treballat ja prèviament, no, en tot cas, amb les direccions i els sindicats de les escoles concertades, en tot cas amb el Departament d'Educació, però és que, clar, és que la forma de contractació és totalment diferent.
Clar.
Llavors, complex ho és, eh?
Complex ho seria. Aquesta setmana estàvem tots molt pendents del protocol, o dels protocols, hauríem de dir ja, no? Perquè pràcticament el protocol va arribar a última hora a les escoles. De fet, tècnicament, el document en si va arribar quan les escoles ja estaven obertes directament, dilluns, i després hi ha hagut canvis constants en aquest protocol. Quina valoració en feu d'aquesta situació? 4 dies, 4 canvis de protocol.
A veure, doncs la valoració és que cau pel seu propi pes, és a dir, no es pot engegar un dia 10 amb un protocol que s'ha aprovat en el Comitè Interterritorial el divendres anterior, que tant sindicats com direccions dels centres i docents, la primera notícia que n'hem tingut ha sigut a través dels mitjans de comunicació, i després els canvis constants de protocol, és que estan portant en una situació, no diria de caos, però sí d'incertesa i d'un cert malestar als centres, que és evident. Què passa? Els equips directius ens estan dient constantment que el primer que fan al matí o inclús la nit anterior és mirar els correus per si hi ha hagut algun canvi de protocol, reunir-se d'emergència, què passa? Tota aquesta situació el que està fent és que tant docents com equips directius doncs hagin d'atendre tasques més de gestió que no de vetllar per la qualitat educativa dels centres.
Suposo que també d'assessorament fins i tot a les famílies, ho dic perquè fins ara el missatge sempre era que l'escola és segura, però ara mateix l'escola és una incertesa, no? I fins i tot amb tants canvis de protocol arriba un moment que ni tan sols les famílies ja saben ben bé què han de fer en funció dels seus fills, quina edat tenen, quin curs fan i com ha de funcionar tot plegat, no?
Bueno, evidentment és que te pot arribar doncs, un correu, no, com a família, de que hi ha un positiu a la classe del teu fill, i en aquell moment dius, ui, a veure, no es confina tothom, però el meu, a veure si ha passat el Covid, o si he d'anar a fer l'antígens a la farmàcia, vaig a la meva salut a veure si m'han fet la recepta, on he d'anar de la meva salut. Aquesta situació és innegable que s'està vivint. Per què? Perquè en comptes... Podem entendre, sincerament, podem entendre que, clar, que la pandèmia porta a que cada dia hi hagi canvis, que ens haguem de tots adaptar a les dinàmiques i a les noves circumstàncies, però, clar, és que el canvi de protocols constant acaba provocant una situació de caos que al fi i al cap, al final, les famílies no saben si han d'anar a fer l'antigen, si no l'han d'anar a fer. Ahir l'havia d'anar a fer, però avui potser ja no. Fa un mes, si el meu fill havia passat el Covid en els últims 6 mesos, era immune. Ara només és si l'ha passat en els últims 3 mesos. I això que acaba portant és que realment la gent no sàpigui ben bé el que ha de fer i que clar, que uns facin una cosa, els altres en facin una altra, i l'objectiu del qual se persegueix, que és blindar de perill les escoles, de perill de contagi, pues clar, s'acabi sent contraproduent.
Aquesta frase que tant hem utilitzat fins ara en la pandèmia de l'escola és segura, és una frase que ara mateix està en intredit?
Jo no diria tant, perquè vull posar de relleu i de manifest el treball ingent, no del Departament d'Educació, sinó dels docents que estan a peu d'aula, val? I que han vetllat de forma impecable perquè els infants i els propis companys, no, hagin estat en una situació de certa seguretat, és el que diem, no, dintre les circumstàncies.
Sí.
No ens podem escapar del virus, l'escola no deixa de ser una part de la societat i, per tant, el risc zero no hi ha sigut en cap moment. Val?
Clar, però una cosa és que el risc zero no hi sigui i una altra cosa, per exemple, jo ara llegeixo un teletip d'aquest mateix matí d'un altre sindicat, en aquest cas, és la CGT, però, per exemple, que acusa Educació de fer tots aquests canvis de protocol per tal de maquillar la situació real de contagis que hi ha a les escoles, no? Per exemple. Per tant, no sé, primer, que no sé si vostès comparteixen aquesta sensació, diguem-ne, que realment aquests protocols, diguem-ne, al final el que busquen és maquillar la realitat. No sé si ho diria vostè d'aquesta manera, però en tot cas sí que és evident que els canvis que es van fer en el protocol el que busquen és intentar seguir anant a classe malgrat hi vagin apareixent positius.
Bé, sí, es podria compartir aquesta visió, però es podria compartir pel que fa el Departament d'Educació respecte a les escoles com el que fan els altres departaments respecte a nivell social. Sí, jo crec que s'intenten maquillar totes les xifres, però també veig també puc percebre o podem percebre una sensació d'anar fent sobre la marxa, val? Perquè realment ningú sap ben bé com gestionar aquesta situació, que, insisteixo, no és una situació fàcil de gestionar, però per això tenim uns responsables, no?, polítics que se n'han de fer càrrec.
Els docents, el personal de les escoles, se senten segurs avui treballant-hi?
Doncs, a veure, suposo que depèn de qui preguntem, no? Nosaltres el que sí que pensem és que, bueno, ja hem exigit al departament, és que si les escoles estan obertes, com dia al principi de la connexió, que si les escoles han d'estar obertes, hi ha d'haver les garanties mínimes per evitar aquests contagis. És a dir, no estem d'acord en que s'hagi d'esperar tindre un 20% de la classe contagiada per allà al grup. Pensem que si hi ha un sol positiu, el grup s'ha de confinar, a no ser que hi hagi les excepcions dels alumnes que estan immunitzats, sigui pel procediment que sigui, i que sobretot el departament doti a tots els docents de Catalunya de mascaretes FFP2, val?
Clar, el que passa és que No, entenc perfectament aquesta reclamació i, a més, fa setmanes que ho esteu reclamant des dels diversos sindicats de mestres i de professors d'aquest país. Em refereixo a la part de la dotació d'aquestes mascaretes FFP2. El que passa és que la primera part del que vostè deia al final és esmenar la plana i completament del protocol que hi ha ara. És a dir, confinar tot en grup quan hi ha un positiu és el que estàvem fent abans de Nadal i és el que s'ha canviat de base a partir de dilluns i que després s'ha anat dificultant a mesura que cada dia ha anat passant, li hem fent una modificació més, diguem-ne, perquè aquest extrem de confinar un grup sencer sigui una mica més complicat, diguem-ne.
Bé, sí, és així, però pel que fa a les dades, perquè potser no, una mica anem a la direcció que apuntarà la CGT de voler maquillar les dades, quan dic confinar, o sigui, tot el que era el traça Covid, val? Ni que es confinés el grup sencer, només que el docent no es confinés perquè estava vacunat, ja no comptava com a grup confinat, val? Computaven els alumnes com a nombre.
Posaven la llista d'alumnes, però quan miraves confinaments no apareixia.
Però 23 alumnes, per exemple, val? Perquè potser n'hi havia algun que havia passat el Covid. Nosaltres el que no podem entendre, o sigui, és el canvi del protocol de primària. És a dir, a primària no hi ha cap nen amb la pauta completa de vacunació. Per tant, no entenem quin sentit té el canvi de protocol.
Quan heu demanat alguna explicació, us l'han donada o la resposta sempre és el protocol ha arribat així?
Bueno, a veure, ja sabem que quan demanem alguna explicació, doncs depenem dels protocols els fa Salut, depenem dels que en digui Salut, depenem del que s'acordi a nivell estatal, etcètera, etcètera, etcètera. Les explicacions sempre són una mica aquestes, val?
Clar. Entre els mestres, està augmentant l'angoixa per anar a treballar? Ho dic perquè són diversos els col·lectius, diguem-ne, que per la seva feina han de trobar-se amb situacions vinculades a diari amb la pandèmia. Durant els dies de Nadal es va estar parlant i molt sobre la conveniència o no de tornar a les aules aquest dilluns passat, o si era bo esperar una mica. Esteu detectant que hi ha un augment de la preocupació, de l'angoixa, no? Fins i tot potser de la por, no? d'anar a treballar cada dia amb tanta gent a les escoles?
A veure, por no, certa angoixa i cert malestar i certa sensació de que els responsables de gestionar la pandèmia estan actuant sobre la marxa, el que diem abans, sí. I que això porta amb una sensació generalitzada, més que de por, de certa inseguretat, doncs sí, sí.
Aquesta és la realitat pel que fa a la pandèmia. En tot cas, dilluns van tornar a reprendre's les classes, per tant, ja fa una setmana amb aquestes modificacions. Li volia demanar, abans d'acabar, el president de la Generalitat aquest dimecres va anar a Madrid a fer una conferència per explicar el seu projecte polític. Allà va tornar a parlar de la immersió lingüística del català a l'escola. Aquesta setmana hem vist com es constituïa el Pacte Nacional per la Llengua. Quin pas creu que s'hauria de fer de manera efectiva per protegir més o per protegir millor el català a l'escola?
Doncs apostar per una defensa ferma, i una defensa ferma passa per acceptar qualsevol tipus de circumstància de la que se'n pot derivar la seva defensa. Què vinc a dir? Què vinc a dir? Per ser més explícita. Ara mateix, perquè el problema més important que ens trobem a les escoles respecte a aquest tema són les sentències que estan arribant a certs centres, no? Que obliguen a fer un 25%, només a certs grups, no? Uh-huh. Els grups on hi ha l'alumne, la família del qual ha presentat aquesta denúncia, doncs ha impartit el 25% de les matèries en castellà. Doncs, a veure, el problema bàsic i fonamental és que aquestes denúncies arriben de forma nominal al director o directora de l'escola. Val?
Sí.
Què demanem nosaltres? Quin seria un pas ferm a favor de la defensa del català? Perquè jo penso que justament, nosaltres pensem que justament tindre una actitud beligerant respecte a l'aplicació d'aquestes sentències seria una forma important de mostrar una voluntat de defensa real de l'ús del català, doncs seria que qui assimilés la responsabilitat fos el propi conseller.
Clar, però això quan el jutjat ho notifica personalment amb un director o directora, com se li traspassa aquesta responsabilitat al conseller? Perquè per la justícia allò sempre haurà estat entregat en mà i adreçat al director o directora del centre. Què ha de fer el conseller? Assumir la direcció de tots els centres de facto?
De tots els centres en els quals hi ha aquesta problemàtica. Aquesta podria ser una opció, com en podrien buscar moltes altres. El que no podem fer és sempre traspassar la responsabilitat i deixar, no dic desemparat, no? Però sí, en aquestes situacions, a persones nominals que estan fent la seva feina com a funcionaris.
En aquest sentit, hi havia un acord de govern dels darrers que s'ha pres i anunci per part del govern que posaria els serveis jurídics del departament, per exemple, al servei d'aquests directors i directores. És suficient?
Nosaltres creiem que no. Perquè, clar, posem els serveis jurídics a disposició d'aquests directors i directores per fer què? No sé, si un director o directora tria l'opció de desobeir aquesta sentència.
Clar, és que jo li anava a preguntar, i si pots fer alguna cosa? Perquè fins ara, com a mínim, la realitat el que es demostra és que allà on ha arribat una sentència d'aquest tipus s'ha complert.
Clar. Clar, i ho trobem humanament acceptable per la persona que rebla.
No, és clar, evidentment. Sí, clar. Sí.
Llavors, a veure, el que també volia dir, nosaltres som funcionaris, val? I com a funcionaris hem d'obeir el que ens diuen els nostres responsables que estan per damunt nostre a l'escala de funcionariat.
Sí.
No sé què passaria si el conseller cridés la desobediència, no?
Uh-huh.
Perquè llavors un director diria, no, és que jo he fet cas a la persona que està per damunt meu.
Uh-huh.
Llavors, clar, nosaltres veiem que sí, que damunt del paper s'està fent tot aquest treball, que hi ha certa voluntat real d'impulsar l'ús del català a nivell social, etcètera, etcètera, que es fan campanyes, però que hi ha unes certes actituds tèbies, no?, quan hi ha problemes més reals i més contundents, com poden ser denúncies d'aquest tipus als centres educatius.
La Judit Rivera és la portaveu d'Educació del Sindicat Intersindical CSC. Aquest matí ens ha acompanyat al matí aquí a Ràdio Estel. Gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Passa un minut ara mateix del punt de les 9 del matí. Farem una pausa per la publicitat. Seguim en directe al matí a Ràdio Estel. Avui a la tertúlia, el Josep Maria Martí Rigau, el Lluís Foix i el Manuel Milià Mestre.
Ràdio Estel.